Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, avui tindrem una interessant entrevista amb el doctor Josep Maria Carbonell, que és degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Parlarem del paper de l'Església i la comunicació i també de les noves tecnologies aplicades al periodisme. Comencem escoltant el nostre bisbe Francesc amb la seva habitual locució setmanal.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Festa del baptisme de Jesús, del baptisme del Senyor. Ens ha tocat la loteria, la més grossa. La festa del baptisme de Jesús al riu Jordà per Joan ens fa pensar en el nostre baptisme. Certament que no parlem del mateix baptisme. Joan batejava amb la finalitat de preparar el poble per l'acollida del Messies, per oferir un signe de purificació i conversió. Nosaltres hem estat batejats en el nom de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, amb què hem rebut un gran regal, el millor regal de la vida. Per això podem dir, amb una expressió molt popular i que mostra la gran sort que hem tingut, ens ha tocat la loteria. En la meva etapa de rector a Sant Esteve de Granollers, alguna vegada, abans de Nadal, alguns feligresos em feien broma dient quan ens tocarà la loteria. Cal aclarir que feia anys havia tocat a una parròquia veïna. Jo primer quedava un xic sorprès, però aviat vaig respondre: encara voleu que ens toqui una loteria més important? Hem estat agraciats amb la gran sort de ser batejats, de ser cristians. Què voleu més? Aleshores, els sorpresos eren ells. Però és veritat, si vivim a fons el que significa el nostre baptisme, tot el que ens ha ofert i ens ofereix, si som conscients i vivim el que significa per la nostra vida, aleshores ens adonem que ha estat el millor regal. El baptisme m'ofereix esdevenir fill de Déu, certament fill del pare i la mare, però alhora fill de Déu Pare, germà de Jesús i enfortit amb l'Esperit Sant. Soc fill o filla de Déu Trinitat i m'ha estat regalada la seva vida, que ha pres possessió de la meva vida humana i que és llavor d'eternitat. Ser fill o filla de Déu és la dignitat més gran, no esperada, que pot tenir una persona. El baptisme, alhora, m'ha fet membre d'un poble escollit, el poble amb el qual Déu ha fet una aliança, un pacte d'amor, i m'ha donat una família, l'Església, perquè m'ajudi a créixer, a viure, i m'acompanyi amb els dons rebuts del Senyor durant tota la vida. Soc membre d'una família que sempre estarà preocupada per mi, i a la qual jo també aportaré el que sóc i visc. Aquesta festa ens ha d'ajudar a viure amb goig la nostra condició de batejats. Aquesta festa ens ha d'ajudar a viure amb més coherència el nostre baptisme en totes les etapes i situacions de la vida. Aquesta festa ens esperona a oferir als qui estimem i a tothom qui puguem, la proposta de Jesús i de rebre el seu baptisme. Siguin infants petits, amb el compromís d'ajudar-los a créixer com a cristians, siguin joves o adults, iniciant el camí del catecumenat, acompanyant-los i sostenint-los. Us asseguro que he vist i viscut el goig del baptisme en molts dels adults i joves que he batejat durant aquests darrers anys. Ho vius així? I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés des de Figueres. Bon any, Miquel Àngel.
Igualment, bon any.
Bon any. Comencem, doncs, aquest punt de vista i amb el teu comentari, que ens portes ara via telefònica, quan vulguis.
Bé, el dia de Nadal va morir la meva mare, la Pilar Fluvià. El dia que Déu va voler néixer a la terra, ella va triar per néixer en el cel. La pèrdua no és fàcil d'assumir. Ho sabeu prou, els que heu perdut éssers molt estimats. Però ens refiem d'un guany superior, a la pèrdua. Una llarga vida, plena, fecunda, la vivència d'unió familiar, humana, i pels cristians la victòria final de la Pasqua. Tindrem algú més i molt proper que prega per nosaltres. No sóc capellà pels pares, però no seria capellà sense els pares. El mateix podríem dir molts de ser cristians. No som pas perquè ells ho eren, però si ho som, segurament és gràcies a que ells ho eren i ens van donar aquest testimoni. Perquè no hi ha collita sense llavor sembrada. La fecunditat de les mares va molt més enllà, sobretot si són mares cristianes. I també la mare d'un mossèn, la mare d'un pastor, en certa manera també ho és de les seves ovelles, una mica. Ella va participar en moltes coses de parròquies on jo he estat i només així s'explica la gentada que va participar en el seu comiat a la gran església de Sant Esteve d'Olot. Gent de Salt, de Blanes, de Figueres, d'Olot i comarca. Una gent que no va venir per complir, sinó per compartir. Amb el llenguatge comú de l'escalf, de l'abraçada i aquella estranya pau del plor i del dolor compartit. Van venir per agrair tota una vida, per agrair cada un dels quatre fills. No hi ha vivència més gratificant que compartir un amor de mare que s'ha estès més enllà de la família. I per últim dic que una mare no se'n va mai del tot. Simplement continua en nosaltres d'una altra manera, més pròxima, més íntima, mare de debò, com ens ha escrit Pere Casaldàliga en el seu missatge de condol.
Miquel Àngel, des d'aquí també el nostre sentiment, els que fem possible l'Església Viva.
Molt bé, gràcies.
En els propers minuts parlarem amb el senyor Josep Maria Carbonell, que va ser fa poc a Girona convidat pel Centre Cristià dels Universitaris per parlar sobre l'ètica a les xarxes socials. Vam aprofitar la seva estada per convidar-lo al nostre programa. Benvingut, senyor Carbonell. Gràcies.
Bona tarda.
Per estar amb nosaltres. Josep Maria Carbonell és nascut a Barcelona l'any 1957 i actualment és el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. És doctor en Ciències de la Comunicació, llicenciat en Filosofia i Lletres i va participar activament en el moviment d'universitaris i estudiants cristians, el MUEC. Josep Maria Carbonell va ser president del Consell Audiovisual de Catalunya. Benvingut, doncs, senyor Carbonell. Bé, parlem una mica d'internet, de la xarxa. Creu que èticament la xarxa internet s'ha desmadrat, s'ha perdut el control ara, o com està això?
Possiblement, no sé si la paraula s'ha desmadrat, però el que sí que és cert és que internet, que representa un context diferent que el context, per exemple, de la relació presencial, ha comportat unes modificacions entre les relacions entre les persones molt important i molt notable. No tenim encara codis de conducta establerts i consensuats en el món d'internet i això ho estem notant. Ho estem notant. Per què? Doncs perquè, tot i que ja tenim internet des de l'any 97, però sobretot és a partir del 2004-2005 quan les xarxes es despleguen tota la seva força, doncs portem que ben bé 10 anys amb xarxes socials, encara jo crec que no hem establert codis de conducta consensuats i per això moltes vegades ens subem en el que, com tu deies, internet és una mica desmadre.
Bé, l'aparició de Facebook i d'altres xarxes socials ha provocat una nova relació entre les persones, fins i tot el mòbil, eh? Abans es veien grup de joves parlant, jugant a la plaça, i ara els grups de joves també estan a la plaça, però els veus tots asseguts en un banc i mirant el mòbil. Com ho valora això?
Perdona'm una cosa, són els joves però també la gent gran, eh?
Sí,
jo moltes vegades penso quan agafo el metro a Barcelona, cada vegada que agafo 3-4 cops al dia, em trobo la gent en el metro tots mirant el seu mòbil. I també moltes vegades les mateixes famílies quan es troben abans miraven el televisor i moltes vegades en el dinar estan mirant-se el mòbil. És que, francament, el context està canviant molt. En Manuel Castells comentava en el seu famós llibre sobre la societat en xarxa que les xarxes es converteixen en una columna vertebral del desenvolupament de les nostres societats i que, a més, les xarxes representaven un canvi qualitatiu en l'experiència humana. I aquest és el tema que jo crec que nosaltres no hem estat capaços de digerir encara. La connectivitat que ens porten els smartphones, la capacitat d'interconnexió, la rapidesa d'aquestes interrelacions que es fan en les xarxes, està portant a un canvi notable de les actituds de les persones. I jo crec que només estem als inicis d'aquests canvis. Què passarà? Doncs que jo crec que nosaltres necessitarem establir el que et comentava abans, uns codis, si em permets, codis autorregulats, uns acords d'ús d'aquests aparells que facilitin, que permetin una relació presencial, una relació positiva entre les persones.
Sí, després si vol parlarem del tema dels diaris, però quan vostè deia ara que en el metro vostè es troba de persones mirant l'smartphone o el mòbil, clar, sempre hi pot haver-hi gent que digui bé, estan llegint el diari a través de l'smartphone, o sigui, estan doncs a la web del periòdic de La Vanguardia, de l'Esport, mirant l'smartphone, el mòbil, que abans oferien amb diaris de paper. La veritat pot ser que estan mirant el Twitter o el Facebook.
Sí, jo crec que la majoria estan veient els seus correus electrònics. Aquest és un factor, jo crec, que essencial. D'altres estan en les xarxes socials i crec molt pocs estan llegint el diari. Molts pocs. D'altra banda, perquè llegir un diari des de l'smartphone és una mica difícil. Jo el que sí que veig és que hi ha gent que va amb la tableta i aquests sí que veig que van llegint el diari. També veig força gent que porten el e-reader, que són aquestes plataformes petites per llegir llibres. Jo pràcticament cada cop que agafo el metro em trobo en el vagó amb una o dues persones que porten l'e-reader. Què passa? Que ens trobem que cada cop menys ens trobem gent amb el diari. Abans, que parlo fa 10 anys, sempre et trobaves en el vagó del metro doncs 5-6 persones que portaven el diari, 4 o 5 més que portaven aquests diaris gratuïts. Això ha canviat totalment.
On són aquests lectors ara?
Aquests lectors, jo crec que un nombre molt notable estan precisament amb els smartphones o les xarxes. I això posa un problema molt notable en els mitjans escrits, un problema molt important de canvi de model de negoci, de canvi de model de plataformes per tal d'arribar als usuaris. Jo no sé si a Girona us passa el mateix, però a Barcelona cada dia estan tancant més quioscos, més punts de venda, cada cop els diaris tenen una menor tirada, també tenen, com a conseqüència de la crisi, menys publicitat. També és cert que els diaris, una majoria notable, estan canviant i estan agafant el model d'empreses de continguts d'informació per multitud de suports. multisuport, és a dir, una empresa que fa continguts que poden anar a internet, que poden anar en paper, i a internet que poden anar en els diferents aparells de recepció, però que també poden anar per televisió, etc. Les empreses de comunicació, les empreses de premsa i les de comunicació en general estan necessàriament cridades a trobar un altre model, diguem en temes econòmics, de negoci que els permeti la seva supervivència.
Vostè com reacciona quan els alumnes de periodisme que té a la facultat li diuen que no compren diaris?
Almenys els demano que segueixin els diaris digitals, perquè és essencial per un estudiant d'informació, de comunicació, que cada dia es mirin els diaris, sigui en plataforma d'internet o sigui en paper. Però un xicot que vol ser periodista, un xicot, una noia que vol ser publicista, que volen treballar en el món del cinema, de la televisió, necessiten cada dia conèixer el que està passant en el món.
Als Estats Units, amb els diaris de paper que sortien cada dia, ara surten només els caps de setmana. Hi ha qui creu que al final aguantaran només els diaris importants i que aquests ho faran només els caps de setmana. Com ho veu vostè?
Jo crec que als Estats Units, en efecte, està vivint-se un canvi molt important. També vull assenyalar com un aspecte impositiu el fet que un dels fundadors d'una de les plataformes més importants d'internet va comprar el Washington Post per, efectivament, diguem-ne, convertir el Washington Post en un proveïdor de continguts multiaparells. Estats Units, efectivament, cada cop hi ha menys punts de venda per poder aconseguir un diari en paper. Cada cop més els mitjans estan transformant els seus continguts en les plataformes d'internet, sobretot pels iPads, smartphones, però molt pels iPads, i, és ben cert, estan deixant les tirades diàries. Jo crec que als Estats Units es mantindran dos tipus de diaris, sempre com diaris multipantalla. Els diaris molt locals, el diari d'un barri de Boston o d'una ciutat molt concreta, perquè la informació de proximitat és una informació molt arrelada als Estats Units, també a Catalunya, molt arrelada, i després dos, tres, quatre grans diaris molt generalistes. New York Times, Washington Post...
Però aquests seran diaris de cada dia o de cap de setmana?
Això no ho sé. Jo intueixo que en paper probablement la tendència serà anar a dissabtes i a diumenges. Però no t'ho sabria dir. Perquè és molt difícil gestionar aquest trànsit especialment del paper.
Aquelles imatges que es veuen a vegades a pel·lícules, no? Que hi ha una màquina de diaris, tires una moneda i surt el diari, això es veu que ja ha desaparegut.
Totalment. Estem en un altre context.
Tornem al tema de les xarxes socials, dels mòbils. El millor càstig a un adolescent és deixar-lo uns dies sense mòbil?
Jo crec que...
Abans se li deia, ara no surts a jugar.
Jo crec que no hauria de ser un càstig. Jo crec que hauríem de saber educar a la gent més jove a uns codis de conducta, uns codis de conducta sobre l'ús d'aquestes tecnologies. A mi m'agradaria que els meus fills són grans, però si fossin adolescents o preadolescents, jo intentaria educar-los a l'ús sensat d'aquestes noves tecnologies. Jo crec que, bueno, no sé si ha de ser un càstig, jo més aviat m'orientaria a que els pares tinguin aquesta capacitat de saber educar-los, de saber digerir, que els nois puguin digerir aquestes noves tecnologies.
Digerir. Parlem de digerir. Patim un excés d'informació per culpa d'internet i de les xarxes socials. És necessari rebre tanta informació constantment?
Jo crec que el problema és no només l'accés, sinó també la velocitat. Quan passa una cosa, ja la volem tenir a la plataforma. I això és un dels problemes de fons d'una certa degradació de la qualitat de la informació. La informació necessita ser contrastada. Necessita ser una informació que hagi passat per un procés de verificació. Un dels problemes que tenim ara és que, com demanem informació al moment, a una gran velocitat, el que ens trobem és que moltes vegades la informació no ha passat pels processos de contrast indispensable. D'altra banda, com saps molt bé, en aquest món d'internet, la comunicació de masses, que era des d'un punt la gent que era un emissor s'adreçava a una multitud de receptors, això ha canviat. Tots, i faig, soc molt conscient d'aquesta paraula, tots ara podem ser emissors. Tots podem ser emissors i això que provoca una gran possibilitat per la llibertat d'expressió, per l'accés del coneixement, també comporta que hi hagi la necessària mediació, selecció, capacitat de discerniment i, sobretot, i aquest serà un tema, crec jo, molt, molt important de cara al futur, per la capacitat de selecció, de discerniment dels continguts que ens vagin a arribar.
Creu que l'Església Catòlica és prou present a la xarxa, no només a internet, sinó també amb aplicacions mòbils?
Està fent el seu procés. Està fent el seu procés en els últims 3-4 anys, i no ho dic només pel Twitter del Papa Benet, que va ser bastant famós, sinó perquè jo, que sóc una persona que vaig i que sovint veig els continguts de la pàgina web del Vaticà, estan molt ben presentats. Jo crec que la gran majoria de diòcesis han fet un esforç de tenir unes pàgines webs molt accessibles que expliquen la vida de la diòcesi. Crec també que per moltes diòcesis és el primer instrument de comunicació a les xarxes. Amb tot, certament hi ha un camí per recórrer molt gran. Per recórrer sabent que les xarxes, en certa manera, són la nova àgora. La nova àgora on ens hem de plantejar també la comunicació de l'Evangeli. Però aquesta nova àgora, que és una àgora a les xarxes, no pot en cap cas substituir la comunicació presencial de la fe.
Aquí anava. Quin és el perill de ser evangelitzat per internet només? I no a través del temple, de la relació amb la parròquia, amb el mossèn?
Jo repeteixo el que et comentava. Les xarxes poden ser, i de fet són, una àgora important en la disseminació de l'Evangeli, en el coneixement de l'Evangeli, però crec, honestament, que en cap cas pot substituir la relació presencial en comunitat, en el temple, la relació personal.
Bé, acabem amb una pregunta que molta gent es fa, no? Si la gent continua baixant-se cançons i pel·lícules d'internet, com acabarà el mercat discogràfic i cinematogràfic? Com ho viuen, per exemple, als Estats Units, aquest problema? La gent als Estats Units té un emule, un torrent en el qual es baixa cançons, no compren discos?
Estats Units jo crec que està marcant, en certa manera, la pauta futura del que és un model de negoci molt diferent, perquè, com saps molt bé, els CDs pràcticament han desaparegut, tant per productes àudio com per productes vídeos, i per contra estan buscant uns nous models de negoci que assegurin la cadena de valor des de la creació d'un producte audiovisual fins la seva recepció per un usuari, i estan treballant en plataformes que estan a la xarxa, plataformes de pagament molt ajustat, que permeten que aquests continguts audiovisual puguin arribar a l'audiència. A Estats Units les descàrregues il·legals són molt perseguides. Les plataformes de descàrrega il·legal són plataformes escasses als Estats Units. Hi ha un control de l'administració molt important. I aquest control de l'administració és molt important precisament perquè volen protegir una de les indústries capdals dels Estats Units, que és la indústria cinematogràfica i audiovisual. Fins i tot, Estats Units té problemes diplomàtics importants amb Espanya i amb altres països, perquè són països que han estat incapaços d'aturar aquest tipus de descargues a la xarxa.
Per tant, anem a una espècie d'iTunes, no? D'iTunes,
iTunes, pagant. Jo crec que iTunes, com la Wiki i altres, són plataformes que per un preu mensual o per uns continguts molt ajustats, et permeten obtenir de manera responsable i legal aquests continguts audiovisuals.
I aquí a Espanya, acostumats a tenir-ho tot gratuïtament, ens hi
acostumarem. És un canvi de cultura. És un canvi de cultura, però que si pensem i volem que hem de tenir a Catalunya i a Espanya una indústria cultural, hem de respectar els drets dels seus creadors, dels seus productors. I, per tant, hem de ser conscients que el zero cost no pot ser possible. Si no, ens carreguem la indústria.
Senyor Carbonell, estaria molta estona parlant, però ja sap que el temps doncs, és limitat. Li agraïm la seva presència avui amb nosaltres aquí a Església Viva. Josep Maria Carbonell és actualment el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Breument, el nostre apartat d'agenda, per dir-vos que aquest diumenge dia 12 es representa l'obra El Pessebre Vivent del Conflent a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Nicolau de Malgrat de Mar i que anirà a càrrec dels pastorets de Mosset. El pròxim dijous dia 16, pregària per les vocacions a les 7 de la tarda a l'església del Mercadal de Girona amb vespres, confessió i adoració al Santíssim. I el pròxim dissabte dia 18, escola de formació dels cursets de Cristiandat a 8:45 del vespre al casal Bisbe Cartanyà. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 12 de gener. Ho fem amb mossèn Joan Baborés, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Girona, i acomiadem aquests evangelis de Nadal, perquè tot i que s'han acabat les festes, litúrgicament avui, aquest diumenge, s'acaba el Nadal, no, mossèn Joan?
Bé, és un diumenge, podríem dir, cruïlla o xarnera. És un diumenge que encara és de Nadal, perquè és la festa del baptisme del Senyor, però és un diumenge que és el primer diumenge durant l'any. A partir d'aquí ja tornem a sentir doncs, els evangelis de Sant Mateu d'una manera seguida fins que comencem la quaresma.
Doncs molt bé, li agraïm mossèn Joan Baborés que hagi estat amb nosaltres durant aquest període de temps, de Nadal i d'Advent, sobretot, comentant-nos els evangelis, i com sempre el convidem en una altra ocasió.
Si Déu vol, agraït també doncs, de la vostra atenció.
Gràcies mossèn Joan, quan vulgui.
Bé, avui, com he dit, és la festa del baptisme del Senyor i l'Evangeli de Sant Mateu, en aquest cas, doncs ens narra justament aquell moment en què Jesús s'acosta al Jordà i Joan Baptista el bateja. El baptisme de Jesús ha estat sempre una imatge doncs, suggerent i a la vegada incòmoda, perquè, esclar, si el baptisme és per perdonar els pecats, què hi fa Jesús a la fila dels pecadors? I en el fons, doncs, Jesús ens ensenya això, que ell ha vingut a carregar-se el pecat. Així el va mostrar Joan Baptista. Mireu l'anyell de Déu que lleva el pecat del món, que treu el pecat del món, que esborra el pecat. Ell ha vingut per això, per salvar-nos del pecat. Ho sentíem aquests dies de Nadal, no? Ell salvarà dels pecats el seu poble. Era l'anunci joiós de l'àngel. Avui, doncs, es manifesta la Trinitat sencera. Déu, el Pare, diu que aquest és el meu fill, el meu estimat, a qui hem d'escoltar i seguir. L'Esperit Sant es fa present en forma de colom, diu l'Evangeli. Sobre Jesús, és el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, la Trinitat Divina, Déu mateix, aquesta doncs, realitat divina que es fa present en aquest món, en aquesta teofania, perdoneu la paraula aquesta, però és una epifania, com el dia dels Reis, una manifestació de Déu en aquest món. Déu no és lluny de nosaltres, dirà Sant Pau, en ell vivim, ens movem i som. Que aquest any doncs, que hem començat el sapiguem viure sempre en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, en el nom de la Santa Trinitat.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.